Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
A dos dies per un nou canvi d'hora, aquesta setmana Barcelona celebra la Time Use Week i precisament a aquesta hora s'està presentant la declaració de Barcelona en polítiques del temps, un acord mundial que ha de ser pioner per garantir el dret del temps a la ciutadania. Encara no sabem les necessitats que podrà satisfer aquest acord, però probablement aquesta carta a la directora que ahir escrivia l'Anna Jiménez al País resumeix què ens agradaria que canviés. Nos levantamos a las 6 de la mañana para estar a las 9 frente al ordenador. Trabajamos hasta las 2 de la tarde y paramos un par de horas para comer. A las 4 volvemos a la silla y estamos hasta las 7 u 8. Llegamos a casa a las 9 de la noche, cenamos y nos metemos en la cama. O esperamos a que no nos dé una indigestión y acabemos yendo a dormir a las 12. Dormimos 6 horas y vuelta a empezar. Los británicos nos llevarán la contraria, pero en esto son más prácticos. Pere Joventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Esquerra se suma al PNB i Bildu i no presentarà tampoc una esmena a la totalitat dels pressupostos. D'aquesta manera s'aplana el camí perquè el govern espanyol pugui aprovar els comptes.
Els de Pedro Sánchez han superat la primera prova de foc perquè els pressupostos puguin seguir tramitant-se. Esquerra finalment no els ha bloquejat perquè ha arribat a un acord d'última hora amb el PSOE i el català quedarà blindat a la futura llei de l'audiovisual.
El conseller d'Economia, Jaume Giró, és el conseller amb més patrimoni. Té actius de més de 7 milions d'euros. Així ho constaten les declaracions patrimonials dels membres del govern que s'acaben de fer públiques.
D'aquests 7 milions, 5 milions els té en comptes corrents, 1 milió en un pla de pensions i una assegurança de vida i la resta correspon al valor de 3 cases i un vaixell que té.
Descobreixen qui va ser el primer escriptor que va escriure en llengua catalana.
El pioner va ser Ramon de Cabó, un eclesiàstic que va escriure el Memorial de Greuges de Guitart Isern, senyor de Caboet.
I els responsables d'identificar l'autor són el catedràtic de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica, Jesús Alturo, i la doctoranda Tània Laja, de la Universitat Autònoma de Barcelona. D'aquí uns minuts en parlarem amb ells perquè ens expliquin qui va ser Ramon de Cabó. I pel que fa als esports, Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça juga demà contra l'Alavés al seu primer partit amb Sergi Barjuan com a entrenador. En la roda de premsa prèvia al partit ha dit que el seu principal objectiu és que torni l'il·lusió a l'equip.
Ha insistit que el repte és sobretot els jugadors i assegura que demà l'important és anar a buscar la victòria. Ansu Fati no ha entrenat avui amb l'equip i segurament no entrarà a la convocatòria, a diferència de Dembélé, que podria tornar a jugar aquest proper cap de setmana.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps vindrà marcat per la inestabilitat de cara a les properes hores, especialment a les comarques de Ponent, on hi haurà ruixats dispersos al llarg d'aquesta tarda. La resta, nuvolositat variable i temperatures que continuen sent agradables al centre del dia i primeres hores de la tarda. La previsió per demà dissabte, al matí ens anuncia pluges pràcticament generals a tot el país. A la tarda quedaran restringides a la meitat nord, obertura de clarianes a la meitat sud i temperatures demà les mínimes més altes, les màximes semblants a les d'avui o una miqueta més baixes, especialment al nord de Catalunya. Diumenge pugen les temperatures, s'obriran molt moltes més clarianes, un dia molt agradable, i de cara a dilluns, altra vegada, augment de la nuvolositat que podria portar ruixats dispersos amb temperatures mínimes més baixes i màximes que es mantindran o pujaran fins i tot una mica més.
Esquerra no presenta finalment una esmena a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat i d'aquesta manera aplana el camí perquè els comptes puguin ser aprovats. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. A les dues del migdia, just quan acabava el termini per presentar esmenes a la totalitat, el portaveu dels Republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ha comparegut en roda de premsa per anunciar-ho.
Esquerra Republicana pactarà, fijarà, decidirà esta quota de producció audiovisual en català. ¿Por qué? Porque nos jugamos un sector audiovisual entero, un sector industrial entero y un montón de puestos de trabajo.
Rufián ha assegurat que Esquerra podrà fixar el percentatge mínim de català a la nova llei i, a més, ha donat per complerts tots els acords previs amb el PSOE dels comptes de l'any passat, la segona condició que posava el partit.
El PSOE ha celebrat l'acord entre les dues forces i ha promès que buscarà la millor fórmula per garantir un percentatge de català, tot i que encara no ho han concretat.
El portaveu de l'executiva dels socialistes, Felipe Sicilia, confirma que la fórmula, com es pugui aprovar la llei, ha de comptar amb la conformitat dels republicans.
Lo que hemos acordado con Esquerra es que vamos a contar, evidentemente, en la elaboración de la ley, pues con sus medidas y con sus aportaciones y que vayamos de la mano a la hora de tramitar esa ley. El mecanismo, la vía de poder garantizar una coproducción o poder garantizar el doblaje en lenguas cooficiales, pues todavía está por determinar y por ver. Lo que sí sabemos es que habrá un acuerdo y, por tanto, tendremos que acordar el mecanismo, el porcentaje, la medida.
A més d'Esquerra, el PSOE també té l'entesa amb el PNB i Bildu, com s'ha fet oficial dues hores abans de la compareixença de Rufián.
Aquesta setmana hem parlat molt de la situació del català i del que cal fer per protegir-lo tant a nivell social com, sobretot, polític, però fa pocs dies també es va descobrir quin va ser el primer escriptor que va escriure precisament en llengua catalana.
El pioner va ser Ramon de Cabó, un eclesiàstic que va escriure el Memorial de Greuges de Guitar Isern, senyor de Cabuet, i els responsables d'identificar l'autor són el catedràtic de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica, Jesús Alturo, i la doctoranda Tania Alaix, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Jesús Alturo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Qui va ser Ramon de Cabó?
Ramon de Cabó va ser un eclesiàstic que va viure entre el segle XI i XII d'una notable cultura, del qual fins ara només es coneixia el seu nom com a autor d'uns quants documents de caràcter notarial redactats en llatí. I des d'aquest punt de vista hauria passat, el seu nom hauria passat desapercebut, però ara hem pogut identificar-lo com a autor de la redacció original d'un text pràcticament tot ell en català, com és el cèlebre Memorial de Greuges del senyor de Cabuet, que s'havia considerat de final del segle XI i ara se sap que de forma més exacta és de cap a l'any 1105. Però mai no s'havia ni tan sols plantejat qui hauria pogut ser l'autor d'aquest text. I nosaltres, en base a l'anàlisi paleogràfica de l'escriptura, però també de les particularitats de llenguatge, de les característiques filològiques d'aquest text, hem pogut determinar que el seu autor, no solament de la còpia, sinó també de la redacció, va ser Ramon de Cabó, que d'alguna manera pot ser considerat com el patriarca de les lletres catalanes.
Uh-huh. I aquest text, el Memorial de Greuges de Guitar Isern, què hi explica? Què hi ha escrit en aquest text?
Aquest text és una relació de queixes que el senyor de Cabuet presenta contra un vassall seu perquè es considera injuriat per ell en el sentit que no li ha respectat els seus drets i fins i tot ha ofès a la seva pròpia muller. Per tant, és simplement això, una relació de queixes per incompliment d'obligacions dels seus drets feudals.
Em deies que el text és de l'any 1105, més o menys. Com ens hem d'imaginar la societat i, sobretot, la llengua d'aquella època?
Clar, el fet que aquests primers testimonis escrits del català siguin d'aquestes èpoques de l'alta edat mitjana, del segle XI, XII, no vol dir que la llengua no estigués formada de molt abans. La llengua catalana es considera actualment que pel cap baix ja estava formada al segle VII. I alguns pensem que potser una mica abans i tot. Però això és igual. El fet que la llengua ja estigués formada no vol dir que fos utilitzada per escrit des del primer moment. Uh-huh. Perquè, clar, en aquella societat les persones alfabetitzades, que eren a la pràctica totalitat, en la pràctica només els eclesiàstics, doncs estaven habituats a escriure només en llatí i en la llengua llatina, i no en català, tot i que ells tenien ja com a llengua materna el català, o si es vol ser més precís, el protocatalà. I per tant, habituar-se a escriure la, ni que fos la pròpia llengua, és un procés lent, lent, que ha estat atribuït en part a la ignorància de les persones. Però això podria ser veritat en el cas d'algun escrivà en concret que en la circumstància doncs, desconegués el terme llatí d'alguna paraula catalana i davant aquesta dificultat optés per escriure aquella forma en català o en una forma catalana llatinitzada. Però el fet d'escriure ja íntegrament un text en català no es pot considerar com degut a ignorància de la llengua, sinó tot el contrari, a una capacitació cultural superior que va permetre a alguns personatges, tots ells eclesiàstics, sens dubte, d'escriptoritzar el català per primera vegada. I un d'aquests, però la majoria d'aquests personatges en són anònims. I, en canvi, l'autor del Memorial de Greuges, a partir d'ara, ens és conegut. I és aquest Ramon de Cabó, que és un personatge que va estar molt vinculat amb la família dels senyors feudals de Caboet, als quals d'alguna manera feia de secretari, i potser fins i tot amb ells tenia algun altre vincle més íntim.
Doncs moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda i explicar-nos-ho, i que vagi molt bé, i moltes felicitats.
Gràcies.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
El conseller d'Economia, Jaume Giró, és el conseller amb més patrimoni. Té actius de més de 7 milions d'euros, així ho constaten les declaracions patrimonials dels membres del govern que ja s'han fet públiques dos mesos després del que estableix el termini legal, Judit.
Giró, que va ser director general de la Fundació La Caixa, acumula més de 5 milions d'euros en comptes bancaris, un pla de pensions per valor de més de 700.000 i una assegurança de vida que ronda els 250.000 euros. A més, té 3 habitatges compartits al 50% i d'ells cal dir que el que declara com habitual té un cost de 650.000 euros. A més, un vaixell de la marca Mercuri que ronda els 40.000. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, té un pis en propietat de 325.000 euros, un Audi que costa uns 50.000, un pla de pensions de 40.000 i, en canvi, dipòsits bancaris de només 8.800 euros. Però aquestes xifres se li han de restar el deute que té, que arriba als 260.000 a causa de dos crèdits.
Gràcies, Judit. I parlàvem abans dels pressupostos i qui també n'ha parlat ha estat l'exconsellera d'Empresa d'Àngel Chacón, que ha defensat la negociació dels pressupostos amb l'Estat perquè diu Catalunya s'hi juga al futur.
L'actual secretària del PDeCAT ha explicat al Tot anirà bé que és important una bona negociació dels comptes perquè Catalunya té la potència i necessita els recursos per posar en marxa la seva recuperació. Chacón ha fet una petició junt a Junts per Catalunya en declaracions a Ràdio Estel.
El que demanaria és, en primer lloc, que es deixi d'enganyar la gent. Míriam Nogueras pot dir que hi ha una esmena a la totalitat dels pressupostos, però fa no res va substituir els representants del PDeCAT a les comissions econòmiques del Congrés dels Diputats per posar-hi gent de Junts. Què anem a fer, Madrid? Anem a gestionar o anem a confrontar-nos?
Chacón ha defensat la creació d'un espai de centre integrador que pugui arribar a governar Catalunya.
Salut incorporarà nutricionistes als centres d'atenció primària, un per cada 50.000 habitants. L'objectiu és combatre l'obesitat, sobretot en els barris menys afavorits. El departament ja ha plantejat la idea i aviat començarà. Ho ha anunciat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
La secretària de Salut Pública ha apuntat que aquesta iniciativa té una visió comunitària, igual que la contractació de psicòlegs que contempla el Pla de Benestar Emocional del Govern. Cabezas ha explicat que la incorporació d'aquests professionals ja s'ha plantejat i aviat es posarà en marxa.
Una de les coses que s'estan fent per enfortir l'atenció primària, a part del tema dels psicòlegs comunitaris, en el tema de benestar emocional, és la incorporació de nutricionistes dietistes. És a dir, és una cosa que està plantejada, que començarà molt aviat i que ja tenim un pla per fer-ho.
Cabeza s'ha mostrat preocupada per l'obesitat infantil i ha alertat que es tracta d'un problema que és a nivell socioeconòmic de les persones o també per la formació de les famílies, que influeix molt. En aquesta línia ha celebrat la prohibició de la publicitat d'aliments no saludables dirigides al públic infantil que ha anunciat el govern espanyol aquest dijous.
Aquest matí ha començat el judici a quatre acusats per violació múltiple a una noia menor d'edat el juliol del 2019 a Manresa. La primera en declarar ha estat la víctima, Sílvia Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. La víctima ha assenyalat els quatre acusats com a autors de la violació múltiple. Durant la seva declaració ha explicat que va conèixer els nois aquella mateixa nit i que van anar al pis on van passar els fets de manera voluntària. Després de sopar i prendre uns gots de whisky, es va començar a trobar malament i els acusats li van insistir que anés a l'habitació. Un d'ells la va acompanyar i va ser el primer en violar-la. La víctima ha detallat que la resta van entrar successivament cada 5 minuts. En reiterades vegades, la víctima ha defensat que va manifestar als acusats la seva negativa a mantenir relacions sexuals. Sentim-la amb la veu distorsionada per preservar la seva identitat.
Crits normals, i també els hi deia de que apareixin. Sí que els hi vaig manifestar això, sí que ho vaig cridar, però sobretot eren crits de dolor i de... eren chillidos de dolor.
Porque le hacían daño.
Claro.
La víctima ha explicat que a causa d'aquests fets s'ha engreixat 40 quilos en un any i mig, que no pot sortir de casa des d'aleshores ni tenir contacte amb homes, que pateix ansietat, atacs de pànic, així com pensaments de suïcidar-se constantment. Ha sentenciat que la seva vida ha passat a ser una basura. Aquests fets van causar una gran consternació a Manresa. De fet, l'agressió es va produir simultàniament al judici d'una violació múltiple a un altre menor a l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa el 2016.
La Fiscalia demana 55 anys de presó per cadascun dels acusats i 10 més de llibertat vigilada. També la indemnització de 40.000 euros per danys físics i psicològics.
Tres d'ells estan acusats del delicte d'agressió sexual consumat i de cooperar perquè dos d'ells també ho fessin. Al quart li imposen una temptativa d'agressió sexual i d'ajudar els altres tres a fer-ho. Recordem que els quatre acusats estan en presó preventiva.
Gràcies, Sílvia. El 6 de novembre entrarà en servei un dels túnels de la plaça de les Glòries. És el de sortida de Barcelona en sentit Besòs i permetrà alliberar part de l'espai que els cotxes ocupen a la superfície.
Pel que fa al túnel d'entrada, en sentit Llobregat, l'Ajuntament de Barcelona preveu obrir-lo a principis de l'any vinent. Quan entri en funcionament serà el punt final d'una de les obres més complexes a escala tècnica que s'ha hagut de fer a Barcelona.
Les obres de la Basílica de la Sagrada Família continuaran amb normalitat els propers mesos i anys i no estan en perill.
Així ho ha assegurat aquesta tarda el president delegat de la Fundació de la Junta Constructora del Temple, Esteve Camps, en unes declaracions a Ràdio Estel. Aquesta informació i les declaracions d'Esteve Camps les podreu escoltar a partir de 2:15 al Sense Distància d'Ignasi Miranda.
La justícia ha arxivat definitivament el cas dels presumptes abusos a menors per part del que va ser mossèn de Constantí, Francesc Xavier Morell. Les investigacions van començar el febrer del 2020 a petició de l'arcabisbat de Tarragona, que ara ha anunciat el sobreseïment.
El cas s'ha arxivat perquè el jutge creu que no resulta degudament justificada la perpetració de cap delicte per part del mossèn. Des de l'arcabisbat afirmen que coincideix amb la investigació canònica que van impulsar el juny del 2020. El cas es va conèixer el febrer del 2019, quan el mossèn de Constantí i el d'Arbeca van ser destituïts en saber-se que havien estat investigats pel Vaticà per presumptes abusos infantils.
Catalunya s'ha convertit en un territori productor de droga, concretament de marihuana. L'objectiu ara dels Mossos d'Esquadra és que els grups criminals que s'hi dediquen no es quedin al país de manera definitiva.
La producció de marihuana creix exponencialment a casa nostra. Ho fa sobretot des del 2015 i la previsió de la policia catalana és que aquest any requisaran més de 500.000 de plantes. Ho ha explicat Antoni Celleres, cap de l'àrea central del crim organitzat, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Catalunya exporta marihuana i importa crim organitzat. Des de ja fa molt temps hem passat de ser d'un territori de pas de les dues de les substàncies il·legals més consumides a ser un país que produeix una droga. Abans del 2015 Catalunya no produïa droga.
L'objectiu dels Mossos d'Esquadra és evitar aquest crim organitzat que es dedica al cultiu i comerç de droga i que s'ha assentat a casa nostra, es quedi de manera definitiva al país.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori a l'oficina de Càritas de Figueres. Els lladres hi han accedit forçant una finestra i s'han emportat coses de la zona d'oficines.
La seu de Càritas a la capital de l'Alt Empordà està ubicada al barri de l'Estació, tot i que no ha transcendit la quantitat de diners robats. Els Mossos investiguen el cas per trobar-ne l'autor o autors. Els fets van passar la matinada de dimecres a dijous.
Barcelona tindrà un ordinador quàntic capaç de fer el mateix que milers a l'hora. Servirà per fer càlculs d'altíssima complexitat i estalviarà quantitats enormes d'energia, Pere.
Sí, el doctor Bruno Julià, professor del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona, ha explicat al Tot anirà bé quines característiques té un ordinador d'aquest tipus.
Tothom té a casa un ordenador normal, no? Un ordenador clàssic, diguem-ne, que és un ordenador que funciona bàsicament en ceros i uns d'una manera que és ben coneguda. L'ordenador quàntic el que fa és que la manera en què processa la informació i l'almacena és completament diferent, i el que fa és basar-se en propietats quàntiques de la matèria. I una de les conseqüències més importants d'això és que, per exemple, la manera en la que processa no és amb ceros i uns només.
Juli ha explicat que la seva construcció requereix de molta complexitat i que amb la seva adquisició s'acceleraran processos que permetran utilitzar-lo per desxifrar missatges i, sobretot, problemes a l'entorn de la ciberseguretat que es podran atacar amb més facilitat.
I acabem amb els esports. Carla, aquest migdia el nou entrenador del Barça, pel moment, Sergi Barjuan, ha fet la roda de premsa prèvia al partit del Barça de demà amb l'Alavés.
Barjuan té com a objectiu principal que torni la il·lusió i les ganes de veure el futbol al Barça. Ha insistit que el repte de l'equip és dels jugadors i està convençut que així ho faran, ja que, com diu, han demostrat que saben competir i suportar tota la pressió. Barjuan té clar quin és l'objectiu de demà.
Demà tenim que anar a intentar, per tots els recursos que tinguem, a guanyar el partit, per com diu el president, la lliga està oberta i el que no podem fer és deixar de guanyar punts ara mateix i més a casa.
El Barça actualment és 9è a la classificació amb 15 punts i un partit menys. L'Alavés és 16è amb 10 punts. Sergi Barjuan també ha parlat d'Ansu Fati, que no ha entrenat avui amb l'equip i el més probable és que no pugui jugar demà. Qui sí que ha entrenat i podria entrar a la convocatòria és Ousmane Dembélé.
Dembélé ha entrat com tothom, llavors té les seves opcions d'entrar a la convocatòria. Ansu, ja ho he vist, no estava entrenant, llavors ja per si, si no entrena avui, és impossible que demà estigui en condicions per entrenar. Són dues preguntes que són senzilles de respondre perquè són la situació que hi ha. Vull dir, quan un entrena té possibilitats, quan no entrena és molt difícil que pugui entrar, és quasi impossible.
A l'entrenament d'aquest matí també s'han pogut veure els jugadors del filial Abde i Álvaro Sanz, que podrien entrar en la convocatòria per jugar el partit de demà a les 9 de la nit.
A la roda de premsa també ha parlat Joan Laporta sobre l'acomiadament de Ronald Koeman.
El president ha explicat que la situació era insostenible i per això va prendre aquesta decisió. També ha admès que ho hauria hagut de fer abans. Ha enviat un missatge d'agraïment a l'exentrenador, de qui ha reconegut que no ha tingut sort per les lesions recurrents dels jugadors. No ha parlat en cap moment, això sí, del que es pensa que serà el proper entrenador del Barça, Xavi Hernández.
Pel que fa al Barça femení, Jonathan Giraldez no podrà comptar amb Andrea Pereira pel pròxim partit d'aquest diumenge, que enfronta el Barça amb la Reial Societat.
Trobada entre les líders, que són el Barça i el segon equip de la classificació, la Reial Societat. La central madrilenya, però, ha donat positiu per coronavirus al tornar amb la selecció. Es troba bé i està aïllada al seu domicili. Pereira s'assuma a la llista de baixes, on ja hi eren Mariona Caldentei i Bruna Vilamalla, que s'ha lesionat per 6 mesos. És un partit important per les blaugranes. Si guanyen, deixarien les de Sant Sebastià 6 punts de distància, mentre que si guanya la Real, igualaria punts i tots dos equips liderarien la competició.
En bàsquet, el Joventut de Badalona es troba demà a 8:45 amb l'Hereda de Sant Pablo de Burgos a la 8a jornada de la Lliga Endesa.
La penya intentarà aconseguir la seva 4ª victòria consecutiva, comptant, això sí, les victòries de l'Eurocup i l'ABC i de la Lliga ABC. El tècnic verd i negre, Carles Duran, creu que serà un partit complicat, ja que el Burgos té un equip molt fort. Troba favorable, però, que el seu equip sigui el local.
Bueno, jo crec que en aquestes 7 jornades està veient que hi ha una igualtat extrema ara mateix entre els equips. S'està demostrant que el fet de jugar a casa els equips ho estem notant positivament i nosaltres no podem permetre que s'escapin més partits a Badalona, no?
La penya està en bona forma i en un bon moment i espera mantenir aquest moment i sumar victòries. Durant no podrà comptar encara, però amb Brandon Paul, Ferran Bassas i Artur Segars.
I Pau Gasol, que fa poc va anunciar la seva retirada, rebrà la medalla d'or al mèrit esportiu de la ciutat de Barcelona.
Així ho ha votat el ple municipal que s'ha celebrat avui a l'Ajuntament de la capital catalana 3 setmanes després, justament, que anuncies aquesta retirada. S'ha reclamat la medalla per al jugador de Sant Boi per haver prestigiat el nom de la ciutat de Barcelona per tot el món i per reconèixer la seva trajectòria tant a dins com a fora del món del bàsquet. And life can make a man little moments that pass us by. Oh, but I remember the first kiss, the first night, the first song that made you cry, the first drink, red wine on a step in Brooklyn. I still feel the first fight. We both made it out alive.
can't wait to make a million more first times.
Avui Ed Sheeran ha publicat l'àlbum Equals, és el quart àlbum del britànic, un treball que té 14 cançons, on hi ha temes com Bad Habits, que sí que l'hem escoltada molt des de fa dies, Stop the Rain també, o aquesta que escoltem avui, First Times. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Nosaltres tornem a partir de dimarts i tindreu més informació aquest cap de setmana amb la Laura Polo i ara els butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. Little moments that pass us by, oh, but I remember the first kiss, the first night, the first song that made you cry, the first look in your eyes. When I said I love you, I can still feel butterflies from when we stumbled home that night. I can't wait to make a million more first time. First night, first song that made you cry, first dance, moonlight in your parents' garden. I can't wait to see everything that's yet to be. A first child and then a million more first time.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cards when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos...
Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.